A Catalunya Ràdio, els viatgers de la Gran Anaconda.
Els governs dels Estats Units i de Rússia han posat a disposició de la comunitat científica documents ultrasecrets sobre la regió àrtica, elaborats per les dues potències durant els anys de la Guerra Freda i que han permès confeccionar el primer volum d'un atles de l'oceà àrtic que actualment es pot trobar publicat en CD-ROM i a internet. Les dades que contenen aquests documents permetran impulsar l'estudi de qüestions mediambientals essencials, com ara l'evolució del clima en els darrers anys. El polonès Marek Kaminski ha arribat a peu aquesta setmana al centre de la regió polar antàrtica, al Pol Sud, després de caminar durant 55 dies, convertint-se en el primer home en conquerir a peu els dos pols en un sol any. La seva mateixa intenció d'ara és travessar aquesta regió i arribar fins a la badia de McMurdo, caminant durant 45 dies més. Si ho aconsegueix, haurà travessat tota la regió antàrtica a peu, que són uns 2.700 quilòmetres, en només 100 dies. Kaminski ha arribat al Pol Sud abans que el seu col·lega, l'explorador noruec Børge Ousland, que també ha encarat el mateix repte de travessar a peu, sol i sense ajuda, l'Antàrtida. L'Antàrtida és, doncs, avui l'objectiu dels viatgers de la Gran Anaconda.
Els viatgers de la Gran Anaconda en marxa.
L'Antàrtida està considerat el lloc més fred, sec, ventós i aïllat de la Terra. L'últim lloc verge del planeta. A mesura que t'hi acostes navegant, les aigües enfosqueixen, els vents es refreden i l'horitzó adquireix tonalitats estranyes. Les nits s'escurcen gairebé fins a desaparèixer i els lloms de les balenes i els seus sortidors es converteixen en un fet habitual. Hi ha una dita dels vaixells baleners del segle XIX que diu: més enllà de 40 graus sud no hi ha llei, més enllà de 50 graus sud no hi ha Déu. Establint, doncs, la primera connexió amb la goleta Rael navegant per les aigües de l'Atlàntic Sud rumb a l'Antàrtida. Josep Maria Romero, endavant.
A nit vam arribar a Puerto Madryn. La petita ciutat està situada al fons del Golfo Nuevo, al sud de la península Valdés, un lloc famós per les pingüineres i per les balenes que a la primavera venen a reproduir-se. Eren les 9 de la nit i una posta de sol magnífica cobria el cel de tons rogencs i violacis. L'aire pur de la Patagònia, despoblada i remota. Vam puntejar la boia que ens van assignar i vam preparar la Zodiac per arribar a terra. Després de 4 dies i mig de navegació, resultava molt agradable la perspectiva de posar peu a terra, d'anar a menjar-se un bon assado de tira amb vida Mendoza i de fer una copeta en algun local nocturn. Llàstima que el que ens havia portat fins aquí era una avaria que no feia més que entorpir el nostre itinerari fins al continent antàrtic. Efectivament, la nostra idea en salpar de Mar del Plata, només 300 milles al nord, havia estat de buscar la parada necessària tant al sud com fos possible. Potser les Malvines, potser Ushuaia o Puerto Williams, aquest darrer ja a Xile. Qualsevol d'aquests llocs ens permetria repostar combustible per a fer el salt definitiu al nostre objectiu. Quin d'ells ho decidirien les condicions meteorològiques? I encara més, en el segon dia de navegació, aquestes condicions eren tan favorables que començàvem a cobejar la possibilitat d'arribar al nostre objectiu sense cap parada intermitja. Amb vents del nord i l'espí nisat, tot anava perfecte, vent en popa. De sobte, però, tot s'havia capgirat. Com són d'imprevisibles les circumstàncies. I no pas per una fotesa. El timó s'havia trencat i ens trobàvem a alta mar sense govern. Sense perill, però sense govern. Els nostres tripulants experts no van perdre temps. El Ramon, el Cali i el Toni es van enfundar el tratjo de busso i es van submergir a l'aigua. La Rael, que és el nom de la goleta, bandejava, perquè s'havia aixecat una mica de maragassa, però l'ambient entre nosaltres era tranquil. Després de 5 hores de treballs, primer amb oxigen i quan aquest es va acabar a pulmó, els bussos van aconseguir fer una reparació de circumstàncies que ens va permetre de seguir. Aquella nit vam dormir convençuts que podríem seguir el nostre camí sense novetat. Però al matí següent, les peces que havien col·locat al timó van cedir. I ahir vam tornar a ser, igual que el dia anterior. No, pitjor, Per si això no fos prou, la vela major es va estripar. Per uns moments van pensar que havien de tornar a Mar del Plata. I això ens frustrava, 3 dies després d'abandonar aquella ciutat. Però alguns radioaficionats argentins que segueixen la nostra ruta ens van aconsellar de seguir cap a Puerto Madryn, perquè els vents anaven en aquesta direcció. I així ho van fer. Van prescindir de la vela major i després d'una segona reparació de circumstàncies vam aconseguir posar el timó a to en funcionament, per bé que precàriament. A partir d'aquell moment, la navegació va ser bona i vam poder relaxar-nos en aquest Atlàntic Sud solitari. Sí, veiem molt pocs vaixells i això ho fa tot molt màgic. A mi m'agrada especialment l'albada, que m'atrapa de guàrdia, amb el cali. Els cels de nit són profusament estelats i és magnífic de veure com despunta el dia. Ben abrigats, ens fem un cafè o un sop instant i gaudim del moment, potser en algunes poques paraules entre nosaltres o escrivint algunes ratlles o no dient res simplement, envoltats per la monòtona i absorbent massa d'aigua. Aquí tot és lent, lent. Després de tot, aquesta aturada ha estat un mal menor. Ara sí que podrem saltar directes a l'Antàrtida i que, si tot va bé, en 10 dies hi serem.
Diari de viatge de Josep Maria Romero a bord de la goleta Rael rumb a l'Antàrtida. Molta sort i fins la propera connexió diumenge que ve.
Els viatgers de la gran anaconda en marxa.
Ens disposem a establir la segona connexió amb la goleta Rael navegant rumb a l'Antàrtida. Així que pareu bé l'orella perquè és una connexió via ràdio a través d'una estació d'enllaç situada a les Illes Canàries. Això vol dir que la qualitat de recepció del so és bastant deficient, per la qual cosa us demanem disculpes per endavant, tot i que estem segurs que sabreu comprendre les dificultats en què establim aquest contacte. Connexió, doncs, amb la goleta Rael navegant per les aigües de l'Atlàntic Sud, just a la punta més austral del continent americà, entre els 50 i els 60 graus de latitud sud. Han passat ja, doncs, els 40 rogents i són navegant pels 50 oduladors pel vent que hi acostuma a bufar. Josep Maria Romero, el nostre home a bord de la Rael, endavant.
3 dies després d'haver arribat amb el timó malmès, saltàvem de Puerto Madryn. En aquests casos, un sempre acaba quedant a port més temps del que desitjaria. Eren les 6 de la tarda i la marea que baixava ens ajudava a sortir del Golfo Nuevo. Un vent lleuger del nord també hi col·laborava. De sobte, en Bobby, el capità, va veure com a l'aigua. Prop de nosaltres, el vent dibuixava cercles que ens anaven acostant. Sense adonar-nos, en un minut ens vam trobar amb un xàfec intens, amb un vent de més de 60 nusos. Uns moments més tard, el fenomen havia passat i la calma tornava. Es tractava d'un petit tornado. Sort que jo havia les veles a temps. Sortint del Golfo, vam posar rumb al sud, 180 graus exactes, al sud pur. Ja il·lusionador, fins i tot com a símbol. Aquest rumb ens portaria fins a l'estret de Lemaire, a la punteta de Sud-amèrica, quan el continent fa com un ganxet cap a l'est. A partir d'aquest moment, la navegació en termes generals ha estat plàcida. No hi ha hagut gaire maregassa i els vents han estat favorables. Hem combinat motor i vela. És cert que ens hem continuat espatllant algunes coses. Sembla impossible que això no succeeixi. Però ens hem anat reparant sobre la marxa sense massa problemes. L'enrotllador de les veles de proa, l'alternador, el generador un altre cop. En dies així, la vida a bord és molt tranquil·la. Tenim les feines de navegació, les de cuina i neteja, i encara ens queden un grapat d'hores lliures de cada un de nosaltres. La Maria, la biòloga, agafa les seves guies de fauna de la zona i amb els plasmítics, amb el prismàtic, intenta discernir els ocells. La Kiki, la doctora, és aficionada als estels i a devorar llibres. El Toni, l'home de les màquines, sempre té algun manual a mig estudiar i en Bubi, el navegant professional, mai no perd de vista les cartes i els derroters. però encara té temps de llegir alguna novel·la de sèrie negra o de jugar alguna partida de backgammon amb l'incansable Cali, que sempre està sumit en alguna activitat, ja sigui de navegació, mecànica o a la cuina. El Ramon, per la seva banda, ho va controlant tot i escriu el diari de Bitàcora en el seu ordinador personal. A mi m'agrada seure a la popa, a recer, amb un llibre o la llibreta, prenent algunes notes. Les onades fan pujar i baixar la Rael, que bandeja. De tant en tant, passa una au solitària, un petrell, una gavina o un albatros gegant, mirant-nos amb indiferència. Durant el dia, tots dibuixem els nostres circuits particulars pel vaixell, repartint-nos entre els respectius camarots, el menjador, la coberta. Ens deixem espais lliures intuïtivament, per torn. Al vespre, a l'hora de sopar, és quan ens ajuntem. Hi ha bon humor, música, la sensació que tot funciona. Abans de salpar, una de les meves preocupacions era de com podríem conviure 100 persones dia a dia confinades en un espai de 17 metres, envoltats d'aigua i aigua. Però ha estat una preocupació endavada. Fins al moment no hi ha hagut la més mínima discussió. En aquest moment estem entrant a l'estat de l'Emers. Terra, i per les dues bandes, després de 5 dies sense veure'n. A la dreta, més enllà d'una costa erma, distingim muntanyes que sabem que tenen fins a 2.000 metres d'alçada. Resulta emocionant de pensar que estem a la punteta de tot de l'enorme continent americà, que allà comença o acaba tot. Sí, només queda l'illa que tenim a l'esquerra, la Isla de los Estados. Veiem bé les dues costes, encara que el dia és núvol. Només són unes 15 milles. Ens trobem a 55 graus de latitud sud. Hem passat ja, doncs, els 40 rogent. I som els 50 voladors. Fins ara, aquestes latituds hostils han estat benèvoles amb nosaltres. Però d'aquí unes hores ens espera el plat fort. El pas de Drake. Les 500 milles que queden fins a la península Antàrtica. Conegudes com la fàbrica de temporals a causa dels forts vents i corrents que s'hi desfermen. En principi, seran 3 dies de navegació dura, després dels quals arribarem a les aigües més tranquil·les del continent polar. De moment, aquesta terra encara lluminosa, com s'allarguen els dies, i encara no gaire freda, la mar està serena. Esperem que continuï així durant els pròxims dies. Canvi!
Josep Maria Romero, des de les aigües de l'Atlàntic Sud, navegant rumb a l'Antàrtida. Moltíssimes gràcies, esperem tornar a establir connexió amb vosaltres diumenge que ve. Moltes gràcies i molt bon viatge. Canvi fora.
Doncs moltes gràcies, des d'aquí una salutació de tota la tripulació d'aquí, pels oients del programa de la Gran Anaconda i fins a la propera setmana. Canvi fora.
A Catalunya Ràdio, la proposta de l'Anaconda. Els viatgers de la Gran Anaconda. Els viatgers de la Gran Anaconda en marxa.
Tal com us hem avançat a Catalunya Ràdio, aquesta setmana la goleta Rael, sota el comandament del seu patró Ramon Alòs i capitanejada pel mallorquí Bubi Samsó, s'ha convertit en el primer veler català i de l'estat espanyol en arribar a l'Antàrtida. Des de la base ucraïnesa de Vernadsky, a la badia Paradís de la península Antàrtica, molt a prop ja del cercle polar antàrtic, rebem una nova comunicació amb Josep Maria Romero, un més dels 7 tripulants a bord de la Rael. Endavant!
A l'hora de la veritat, el pas de Drake ens va tractar bé. Vam passar les 500 milles amb onades que no excedien de 5 o 6 metres i, en la meitat sud, amb vent de popa, el qual, si bé feia bandejar el vaixell considerablement, ens permetia una còmoda navegació a vela. Estàvem molt excitats. Se sumava el respecte per la travessia d'aquest pas legendari amb l'emoció per l'arribada imminent al nostre objectiu, l'Antàrtida. Havíem calculat que li divisaríem les primeres terres el diumenge 24 al migdia, però poc abans de les dues encara hi havia molta boira i no veiem res. Tot era d'un color blau gris difós i el camp de visió molt limitat. A aquesta hora, a les dues, vam seure a dinar, una amanida de pasta excel·lent que ens havia preparat el cavi. Havent acabat, poc abans de les tres, vam tornar a sortir a coberta i, oh sorpresa, de sobte ens trobem amb la boira que ha escampat i ha descobert unes muntanyes claríssimes, molt properes, com uns alts hivernals instal·lats damunt de la mar. Es tractava de l'illa de Brabants a Babord i de l'Anvers a Estribord, amb dues parts de l'arxipèlag Palma, a l'oest de la península Antàrtica. Nosaltres havíem decidit que la primera parada seria a Melchior, un grapat de petites illes situades enfront nostre, entre les dues grosses. En acostar-nos, tota la tripulació érem a coberta, emocionadíssims. Per fi, l'objectiu pel qual havíem estat tants dies travessant l'oceà era a la vista, a la mà. Grups de pingüins realitzaven els seus saltets ridículs a l'aigua. Enormes blocs de gel blavós, els icebergs mil·lenaris, apareixien amb les seves formes capritxoses al nostre pas. Centenars de grauls, els petits trossos de gel suraven per l'aigua. En Bubi el sortejava amb habilitat amb el timó amb l'ajut de les indicacions dels altres, però això no sempre era possible. I de tant en tant xocaven contra el casc del rael, produint un catacroc contundent, greu. Conforme ens anàvem acostant, el paisatge es tornava més accidentat, tortuós, i això li donava una gràcia singular, perquè multiplicava les variants i els matisos. El dia queia i feia fred. Les temperatures oscil·len entre els 4 graus i els 2 negatius, però el vent, quan naveguem, les multiplica fins a 20 sota zero. Anem ben abrigats, però de vegades el cos nota la cremor del fred. Vam trobar un lloc excel·lent on fondejar, recollit i agradable. Aquella nit vam celebrar un sopar especial, a base d'un pollastre d'enduri acompanyat d'arròs amb passes, prunes i pinya, mousse de vainilla i cava. Un sopar seguit d'una sobretaula llarguíssima. Alguns, tot i que el fred apretava, vam romandre coberta fins a ben entrada la nit. Una nit poc fosca. Jo vaig ser el darrer en retirar-me. No m'ho podia creure. Aquell món de matisos tènues, blavosos i rigosos. L'aigua. Els quatre pingüins de la ribera feien el seu sonet impertèrrit. Una foca lleopard seia damunt d'un tros de gel damunt l'aigua, una mica més enllà. Vaig anar a dormir passades les 5 de la matinada, quan el termòmetre marcava un parell de graus sota zero. Vam estar dos dies a les illes Melchior, gaudint de l'espectacle dels seus racons de terra i gel. Vam passejar una i altra vegada amb les pneumàtiques, i el Ramon, el nostre expert en filmació i fotografia, no donava abast amb la seva feina. També vam ser convidats a una base argentina propera, on, contents de veure cares noves, ens van tractar amb gran amabilitat i oferir un sopar en el nostre honor. Després vam salpar cap al sud. Ara, el nostre objectiu era Bahia Paraíso, en la latitud 64 graus 52 minuts, i ja al continent. Deixant les pictoresques Melchior a l'esquena, vam navegar durant 4 hores per un mar més obert. A les 7 de la tarda arribàvem al nostre objectiu. De nou, fred i excitació. El món de gel es tornava més rotund. En penetrar a la badia, envoltats d'un cim de blocs blancs, ens sentíem en algun lloc a mig camí entre un congelador gegant d'aquests tan potents que fan ara i un planeta fantàstic on poguessin aparèixer en qualsevol moment éssers increïbles. Ben mirat, però, no són increïbles els pingüins, les foques, les orques, les balenes que es creuaven al nostre pas? A Bahia Paraíso, malgrat el seu nom acollidor, ens va costar una mica de trobar un lloc adequat per fondejar. Finalment, en Bui va descobrir un lloc perfecte enmig d'un cir de muntanyes, sense perill que cap bloc de gel, d'aquests que es desprenen contínuament i cauen a l'aigua ressonant com un tro, se'ns aboqués al damunt. Ara ja estàvem al continent, l'objectiu puntual que ens havíem marcat. Amb això, el Rael esdevé el primer veler espanyol que aconsegueix aquesta fita. Però el privilegi real, més enllà d'aquesta dada anecdòtica, és el de poder habitar durant unes setmanes aquest misteriós món de gel.
Josep Maria Romero, des de l'Antàrtida, rebeu tu i tota la tripulació de la Rael la més efusiva felicitació dels viatgers de la Gran Anaconda i de tots els oients que ens escolten en aquests moments per haver arribat a l'Antàrtida, el primer baler espanyol català que arriba a l'Antàrtida.
Doncs molt moltes gràcies. Volíem agrair també aquí l'ajut que ens ha prestat la base ucraïnesa Vernadsky i moltes salutacions també de tots els 7 membres de la tripulació. I fins una pròxima comunicació.
Moltes gràcies. Esperem tornar a establir una nova comunicació amb vosaltres diumenge que ve. Moltes gràcies i molta sort.